TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hermano, que estic malalt i que tinc ganes de venir. Que això és espectacular, el d'avui, tio.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, com anem?
Inés Mateu, molt bé.
Què passa? Ah. Que rois?
No,
Antònia,
a
veure,
no, a veure, compte que ha passat,
que,
Xavi.
Clar, que avui, Nina, segur que està un poc fetjuda de tant en tant. Bé, avui, no, gaire, no.
Fetjuda? Molt...
Avui.
Avui?
I en lloc d'escriure la meva línia, com a... jo que sempre vos posem...
Sí, bé, de fet, sempre escrivim, en el guió posa molt bé, com anar.
Un segon, deixa'm acabar.
No, però és que vull que retiris l'adjectiu que m'has atribuït.
No, tens raó.
Fetjuda quan, precisament, crec que és
no,
una cosa...
No, per excés de feina.
Avui ha fet molta feina, Nina.
Exacte, però m'ha posat XXXX, com dius tu.
Tu s'ha car de dir, no?
S'ha car de dir, i
de
dir, era venir Antònia. Imagina que dic... com si fos part del guió, però bé, ja està. Era una broma que tònicament era de fora d'antena, però...
Que divertit,
ara la miclosa.
Que bé.
Bé, i na Cate també té el guió.
Hola!
Cate, Sales Pujades, bon vespre.
Bon vespre, Inés. Vols que digui hola en totes?
Sí.
Vale. Hola.
No, no te preocupes.
Podem seguir guió sense, per favor.
No.
I després tornaria a venir un xxxxx i després un...
Hola. Vespre, és el neologisme de l'any 2025. L'han elegit els usuaris que han votat a través d'internet entre 10 candidates, 10 paraules, que han decidit ser candidates a la paraula de l'any i s'ha decidit que la paraula de l'any és... Vespreig. Què vols per això?
Molt adient.
Vespreig és hora baixa, no?
Ja m'ha anat més hora baixa.
Més nostrat.
Sí, cert.
Vespreig...
No, hi havia altres candidates en aquesta votació pública que organitza l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i altres paraules que eren candidates a la paraula de l'any eren IA, intel·ligència artificial.
Correcte, vigent, sí.
Neurodivergent.
Aquest me fa gràcia com a apel·latiu a algú.
És una persona que presenta una manera de pensar, percebre, sentir o aprendre que difereix dels patrons estadísticament prototípics. Un rarete.
A veure, és la manera que se diu gent que està dins espectres i de més, no?
Ah. Però és un eufemisme, o no?
Sí, crec que sí. Vull dir, els neurodivergents i els neurotípics.
I doncs ara he volgut fer una gràcia, perdoneu-me, també a salut mental, gasiana, de Gaza, matcha, per estar verd, ja posa't.
Sí.
Cuir... crisi climàtica, influenciador o influenciadora i dejun intermitent.
Mira, aquestes que són dues paraules me fan com a rabieta. No, perquè són dues paraules, és un concepte, no m'acaba de fer.
Home, és un neologisme, no paraula de l'any.
Exactament.
Neologisme de l'any.
No m'agraden les que hi
està composta. Quines hauríeu d'afegir per ser paraula de l'any?
Ui, si n'hi ha moltes. A mesura que avança el món...
FOMO.
FOMO...
FOMO ja és 2015.
Això és un anglicisme.
Ja.
Neologisme, tal vegada un chatbot.
Què és això?
Un chatbot és un assistent virtual que mitjançant intel·ligència artificial resol els teus dubtes.
Ah, mira, seria un bon negoci,
sí,
això.
Seria un bon negoci, sí.
Tu, Cate, quina paraula hauries escollit com a paraula de l'any?
Ha de ser un neologisme?
Ha de ser allò que tu vulguis. Aquí a Xiu Xiu no tenim normes.
Doncs no sé, no se me n'acorda.
Bé, i d'anar pensant, perquè avui tenim dues hores de xiu-xiuejos amb en Toni Cardell en el control tècnic.
People.
atenció a tothom, perquè avui na Cate Sales Pujades és la nostra estudiant en pràctiques i jo mateixa. Vos contarem una història. És la història de com fa 500 anys en la Terra Enric 5678. Enric VIII va fer tremolar Europa perquè desitjava tenir un hereu baró. Casat amb la nostra Caterina d'Aragó, no na Cate, nostra Caterina d'Aragó.
Na Caterina d'Inca, no.
El rei va decidir que aquell matrimoni no servia. Ell volia un fill home i l'Església Catòlica no li permetia divorciar-se.
I aquí s'acaba la història, no?
No, espera, perquè l'any 1534 Enric va tallar amb l'Església Catòlica i es va autoproclamar cap de l'Església d'Anglaterra. I, per si no li bastava, es va casar 5 vegades més. Mm. De les 6 dones, 2 executades, 2 anul·lades, una morta en el part i només un fill home.
Bé, va aconseguir el que volia, no?
Eduard VI era. Però sí, va aconseguir allò que volia, però només va viure 15 anys. És a dir, tot aquest berenar per un no del papa i un desig obsessiu d'un hereu mascle per heretar el tro de la terra.
Inés, jo menys entenc que vulguis que Xiu-Xiu sigui un programa no només entretingut, sinó també educatiu, home, que t'acompanyin, que aprenguen coses... Però crec que t'has passat en sa faceta de mestre d'història.
M'encanta, m'encanta.
Això era, eh?
Sí.
A més, has fet un pot de Joan Rafel.
Sí, era vera. Per la meva inspiració, no ho negaré.
No, està molt bé.
Ah, Xavi, però tot aquest temps junts i encara no te n'has adonat que tot el que jo dic és per un motiu, no m'has deixat acabar.
Tens tota la raó. I quan tens raó, Inés, tens raó. Així que continua.
I d'avui resulta que... han d'explicar que un multimilionari britànic se creu que viu un reality show i ofereix atenció una gran suma de lliures esterlines per trobar una dona que doni llum a un hereu mascle. Però aquesta proposta ve acompanyada d'una llarga llista de requisits. Cate, quines són aquests requisits?
Bueno, primer, en contesta, vos diré que, segons diuen diversos mitjans, el multimilionari britànic Sir Benjamin Slate, aristòcrata de, alerta, 79 anys, cerca una dona considerablement més jove, manco 46 anys menor, per tenir un fill per heretar la seva immensa finca i fortuna. Ha arribat a utilitzar Tinder, òbviament amb una edat falsejada, i s'ha referit a les candidates com a bones reproductores.
Déu-n'hi-do.
La cosa escorrufa. La cosa escorrufa, la veritat. La cosa és que aquest multimilionari proposa a una candidata una paga de 50.000 lliures anuals i també proposa viure un castell. Però, com sabeu, res és gratuït i aquests són els estrictes requisits que ha de complir aquesta afortunada. Hi ha altres requisits, Cate.
Hi ha una bona llista. I és que aquest home s'ha quedat ben panxo. No li basta qualsevol per heretar la seva fortuna i concebir un hereu baró, sinó que vol que aquesta dona tingui bones capacitats reproductives i, òbviament, capaç de donar a llum a un baró. I no és que només en vulgui un de baró, en vol dos. Un hereu i un de recanvi. Clar, no sigui...
Passi si altre, li passa com l'altre fill que va tenir.
Clar, sí, sí, tot molt medieval aquí.
Certament, sí. Ser dones com a vaques. Mm-hmm. Perfecte.
Sí. I la cosa no acaba aquí. Com a mínim, ha de tenir 20 anys menor que ell. I quan més jove, crec jo que millor. No vol ninguna dona escocesa. No vol que sigui lesbiana ni d'ideologia comunista.
Aquest home té mal pescat i no són crosteres. La veritat. A veure. I això ho va anunciar a Tinder.
Després a un comunicat, però ell...
Digamos... Ell té un equip de premsa i tot.
Sí, on se'l pot pagar.
Clar, ell és Sir.
Mm. Sir.
Sí, sí, Sir Benjamin.
Que és una categoria noble, ja.
Mm-hmm. Bé, com sí, més que noble, és com aristòcrata, t'he encantat.
Sí, com més volia aquest home?
Clar, aquesta dona no ha de consumir ni drogues ni alcohol. idealment ha de mesurar 170 metres.
No, no.
Centímetres.
No, un metre 70 centímetres.
A veure, 170 centímetres és correcte.
Veure, si fets 170 centímetres, crec que no seria capaç de parir un fill adult.
No, si fets 170 metres, exacte. És a dir, clar, ja seria impossible que un bon home en Sir Benjamin li hauríem de dir, escolta,
ai, no.
És molt complicat el que demanes, però 170 metres...
Això sí que seria medieval, eh?
Sí, sí, sí.
Perdoneu, es meu desliz. 1,70 metres, exacte. No ha de ser de signe escorpió. Mm-hmm. És que no.
Ho això ho puc entendre, és el més coherent d'aquesta llista.
No, escorpí no ho pot ser.
Exacte.
Quin desastre.
Ara ve lo bo. Ha de tenir llicència d'armes.
Buf.
Carnet de conduir.
Uf, ja no puc ser candidat.
Jo ja no compro cap requisit, de veritat.
No puc ser candidat, oh?
No, i és que Inés, no el compleixes tu ni ningú. I a més, és un plus si també té carnet d'helicòpter. Ja, aquest home...
Ah, que posa mèrits i tot.
Sí.
Plusos.
Sí, molt sí, bé. Sí. Molt bé. Ja. Dir, no sé, llicència d'armes, me pareix que està bé. Però si no, qualque moment...
Exacte. I la cosa amb el cabell.
Sí, això t'anava a dir.
Sí, dic jo que aquest home no vol caminar, perquè si ha de tenir de carnet de conduir i d'helicòpter, bueno, que el passegin per allà. La cosa és que, clar, ara aquesta dona ha de saber manejar una propietat de... Ho he calculat aquí una mica, que és... 1.300 acres, que seria 5.260 metres quadrats. I dos castells.
Uf.
Doncs ho ha de saber manejar i coordinar tot.
Uau, mare meva.
Sí, digamos que tindran criats i el que sigui i ho haurà de saber manejar. I, atenció, el més important de tot. El seu país d'origen no pot començar per la lletra I ni que tingui verd en la seva bandera.
Però és un endivinar, això. És un endivinar.
Jo crec que directament no ha volgut dir que no vol que sigui de la Índia.
O d'Irlanda.
O d'Irlanda.
Sí, o d'Itàlia, exacte.
O d'Islàndia?
Bé,
no.
A veure, ha dit que la vol anglesa. Ja està.
No.
No vol que siguis escocesa.
No, que no vol, però anglesa, és a dir, britànica.
Ah.
Clar. És a dir, d'Anglaterra.
Sí.
Però pot ser d'Anglaterra. Sí, pot ser d'Anglaterra.
No la deu voler escocesa perquè deu ser...
genèticament inferior.
No, aquest home deu ser d'ideologia anti-independentista d'Escòcia.
Clar. Mm.
Saps? Sí, no ho sé. En qualsevol cas, això, 50.000 lliures esterlines. Poc m'apareix.
Però heu de sortir aquest senyor.
Per això
i quin preu té Samor?
No, i d'això.
I d'això.
I han sabut si han sortit candidates per aquest senyor?
De moment no he vist cap notícia, perquè ha de ser notícia si qualcú compleix aquest paràmetre.
Exacte, i no hi ha notícia.
No, i esperem que no.
Ja ho diuen.
De fet, esperem que no.
No news, good news.
La situació, la nit de cap d'any més famosa.
Hallo, wo ist der Bus, nach Las Palmas zu fahren?
Toma, ja.
Els vaig dir als clients que busos des d'aquí per anar a les Illes Canàries no teníem.
A Eivissa és una de les destinacions espanyoles més cercades a internet per passar-hi la nit de cap d'any.
I això, clar que sí, ha fet que pugin els preus dels vols cap a les Pitiuses fins a un 10% respecte a l'any 2024.
Diuen que cada vegada són més les persones europees que decideixen passar la nit de cap d'any a Eivissa. Tot això segons la plataforma jetcost.es, que assegura que les festes i el clima d'Eivissa són la combinació perfecta per a donar la benvinguda a l'any.
D'aquesta manera, Eivissa es posiciona davant Itàlia, França, Portugal i el Regne Unit per aquest tipus de viatges.
Hallo, wo ist der Bus, nach Las Palmas zu fahren?
Toma, ja.
Se m'ha dit als clients que busos des d'aquí per anar a les Illes Canàries no teníem. I love you just the way you are.
IB3 Ràdio és diversitat. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta, als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
I arriba el moment de la setmana de, atenció, adjudicar gomets verds i vermells perquè la vida pot ser així de senzilla. La vida pot ser així de senzilla segons na Maria Antònia Miró, perquè ella
que sí.
És qui reparteix els gomets.
Exacte.
És la jutge.
Sí, recordem els colors, gomets vermells.
Que queda clar.
Sí, bé, podríem a taronges.
Quina confusió amb això?
No ho sé, per això ho volia aclarir. Aquí, aquesta, a la ràdio de tots. Perdoni.
Tens raó, men, Marita. Quant de gomets hi ha, categories?
Hi ha gomets de color verd, sí? Que és per la gent que s'ha portat bé, com que serien els regals, i després gomets vermells per la gent que s'ha portat malament, que seria, per exemple, escarbó.
Molt bé, m'agrada aquesta comparació nadalenca.
I moltes altres comparacions possibles. En tot cas, comencem amb el primer goma vermell d'aquesta setmana, i és per qui mos ha robat ses neules. Perquè nosaltres teníem unes neules de xiu-xiu fetes per un neulista.
Sí, sí, neules mallorquines de Romanial.
Això. I les volien penjar a l'hora de Nadal.
Això va en sèrio.
No, va en sèrio, que les han perdudes, barra, que m'ho les han robat.
M'ho l'han robades perquè les teníem en escalaix de la redacció i ja no hi són.
Així és.
Sí. Senzillament no hem pogut rescatar una que ahir en Juanga mos va intentar robar.
I rompre.
És que anem a escoltar què mos va dir en Juanga.
La tinc segrestada.
A veure.
Estau a l'estudi 2.
Com t'has atrevit?
Heu de fer una reflexió. Nosaltres estem a l'estudi 1.
Ai, tan competitiu, sempre és d'esports.
La tens segrestada, no m'ha deixat trencar-la.
Home, per favor, me l'han fet expressament, aquesta neula.
Me l'enduré que a meva.
Per què ets fan?
I vos enviaré un missatge anònim amb un rescat. I si la voleu, haureu de pagar.
I què demanaràs de rescat?
Molta pasta, molt de bé.
Una secció a xiu-xiu. És a dir, vos heu dit, en Juanga va amenaçar d'aquesta manera, però el que ell realment volia, i ho saben tots, és una secció xiu-xiu.
Bueno, sí. jo crec que li vas donar una idea, no sé si la vol.
Ell pot demanar el que vulgui. Ara bé, si
que
ell vol això...
Que mos torni neules.
Vol dir que, nines, tens poda.
Jo tinc un dirgú per això de ser neules, vos ho dic seriosament. Eren precioses. Eren neules que, per cert, s'han declarat
patrimoni mundial de la humanitat.
Correcte. No, crec que no estan així, però
no,
bé.
No, és patrimoni material. Però, com a la ràdio pública, hem de fer la nostra tasca.
Ara matitzarem aquesta
bé,
reflexió.
Que és una feina ancestral que nosaltres tenim el privilegi i sonó de tenir de forma personalitzada i mos ha desaparegut. Hem patit un altre hurt.
Perdona, exacte. Bé d'interès cultural immaterial.
Perfecte.
Exacte.
No, hi ha una gran distància entre patrimoni mundial de la humanitat.
I bé d'interès cultural immaterial, d'acord.
T'has confós amb la civil·la. Parlam de ses neules.
Això ho parlarem, en parlarem.
El Consell de Mallorca, que va aprovar per unanimitat atorgar la protecció oficial a un dels elements culturals més representatius de la identitat mallorquina, que són les neules calades.
Neules calades que nosaltres mos han robat. Per tant, primer gom en vermell, perquè és lladre, i... no vull donar un gom en vermell en els d'esports, perquè ara m'ha sabut com a greu, però és vera que tres dies a setmana estarem a Ràdio 2.
Però no és culpa seva.
Per la seva missió.
No t'ha de saber greu.
No, és el que proper que canalitz la ràdio que duc acumulada.
Ells no en saben gent de greu, com es passen coses així o així.
És vera.
No, i que no és culpa seva. No és culpa seva, que hi hagi partits.
Però sí que és culpa seva amenaçar que han robat les neules, que faran la gincana.
I que has dit dins la llaga que estàvem en aquell estudi 2, que és més petitó. Que un pis d'estudiants.
Per favor, reviseu-vos el complex d'inferioritat.
En tot cas, fins aquí. Que surti, per favor, el lladre. Volem que tornin a casa les neules calades d'interès cultural immaterial. I anem amb el següent gom en vermell, que aquest el dedic en els mitjans de comunicació per distribuir teories ridícules i, per tant, nosaltres també en som responsables. El gom en vermell. Per qui ha propagat la pesta porcina africana amb un panet. Perquè, segons les autoritats, se'ls han anat més creïble és que un camioner o qualcú que passava per l'autopista AP7 va tirar les restes d'un panet amb embotit contaminat d'una altra zona a l'àrea de descans.
Però el panet estava contaminat?
Això és la teoria. Això és la teoria. No saben com ha arribat aquí. I clar, com arriba un embotit a un porc per intervenció humana?
Per un altre porc.
A veure, clarament, aquesta teoria, Nines, tu tenies les teves reserves quan l'estàvem explicant.
Just després, quan tu menciones això, ja dic que això em sembla una teoria absurda i que em sembla molt arriscat culpar a tot un col·lectiu com els dels camioners i, efectivament, una setmana més tard, els camioners, els sindicats, se van pronunciar al respecte, que se sentien humillats i...
Exacte, i varen exigir disculpes en el ministre
d'Agricultura. Jo ho vaig dir des d'aquí de Xiu-Xiu, però, clar, no mos escolten.
Ets una visionària.
Soc una visionària.
Jo crec que el camioner sí que escolta la ràdio quan va amb el camió.
Clar, jo pensava més en els de Catalunya.
Clar, perquè deien que això, que havia estat un panet de l'AP7 que havia tirat un porc camioner. Vàrem dir en aquell moment.
Un porc humà.
Bé, doncs, com a vermell avui és per...
És per nosaltres, per els mitjans de comunicació, per haver cregut de deveres o haver estès que el motiu d'aquest virus era un panet tirat per un camioner, per tant, demanant perdó públicament en els camioners. I la teoria vigent d'ara mateix és que pot saber d'un laboratori. Però aquí jo ja no m'he volgut mullar més. Llavors, no.
Per si de cas.
Per si de cas, deixarem aquesta feina en els dins d'informatius, que ho fan molt bé, en la seva veu neutra i objectiva. I ja està. En tot cas, perdoneu, no tornaré a fer l'intent de xerrar de temes tan seriosos i vigents com la pesta porcina africana. I fins aquí vos deman perdó.
Perdonada.
En tot cas...
Bé, mos perdonam.
Sí, no, tots hem de demanar perdó, aquí. Sí, i de fet, aventuraria disculpes. Que vàrem dir que potser havia estat un turista que havia...
Sí,
pesta porcina.
És a dir, ara el sindicat de turistes també s'aprofessa.
Tu imagines que n'hagués un de sindicat de turistes?
Turismofòbia, així podria ser.
Així quan hi ha de camioners. Ah, he de dir que mon pare és camioner i sí, efectivament, escolten la ràdio.
Ah, molt bé.
Molt bé. Visca Cate, filla del camioner.
Dona Cate.
Molt bé. Era moltes gràcies per la vostra feina, la veritat.
I tant.
En tot cas, seguim i ara ja encetam els gomets verds, perquè anem amb bon humor i esperit nadalenc i aquestes coses, perquè el següent gomet verd és pels taxistes de les Balears, que oferiran avui dimecres, de fet, si no està passant o ja ha passat...
En el 6 començava.
Ja ha passat, en tot cas.
Està passant. Rigorós directe.
Moltes gràcies per haver fet passejades gratuïtes pels carrers de Palma a usuaris d'una residència de gent gran per poder veure ses llums de Nadal.
És Nadal al meu cor quan somrius content de veure quan la nit es fa més freda quan t'abraces el meu cos.
Les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor.
Ni confirm ni desmentes que és de les meves cançons preferides.
Ah, sí?
Jo la vaig cantar a l'iglesi, aquesta cançó. Uf, va ser la seva cançó de quart d'ESO.
I te'n recordaries?
Sí.
Amem?
És el buit que deixes...
Quan
t'aixeques.
És el buit que deixes quan t'aixeques.
Ja m'he de tornada.
Això. És un... I a més, teníem el debat si d'un cabell llarg o un cabell blanc. No queda clar, senyor.
Això és un debat que podem encetar un altre dia, m'ho apunt, com a tema.
Què diuen realment les lletres de Nadal? En tot cas, tornem amb els taxistes, perquè és el 5 any que fan aquesta iniciativa, i enguany s'encarren de la residència Borrenco, i participaran, bueno, han participat, perdoneu, més de 14 taxis de la agrupació. Que guapo. I aquí havia posat, vos imagineu, per exemple, una parella major fent la sortideta dins un taxi i que se fica amb mas a la gent de darrere.
Sí, anava molt bé, ara explicaves. Nadal, no, gent gran, de residències, llum de Nadal. I has acabat de ficar que les dues persones grans a ficar...
És perfectament viable, això. I que no és guapo.
A les residències hi ha molt de truis,
de fet, i més la ràdio d'homes i dones, clar, hi ha 4 dones per cada home. Quin desastre.
Tenc una amiga que fa feina a una residència gent gran, me diu que és com un institut.
Ah, sí? Bé, m'ha parit la mar de bé. Jo aquí això mateix vaig anar quan a serveis informatius, a l'informatiu vespre, vaig fer aquest mateix reportatge fa 2 anys.
Uf, t'ha de quedar preciosa. T'ha de quedar nostàlgica.
No, a serveis informatius. Eren reportatges, a veure que a periodisme m'ho ensenyen a KT, menys si me'n record bé de la lliçó, que els reportatges pot fer servir llicències literàries. Pot ser creatiu.
Sobretot si ets en Xavi Oliver.
En Xavi té molt de premis de poesia.
No, de poesia, de literatura. I periodisme. Poesia no, és tan poeta.
I com ho hauries d'enfocar?
Mira, clar, no, un reportatge radiofònic, obrien la porta dels taxis, se saludaven el taxista i les dues dones grans que acompanyaven, i clar, bàsicament era un monogràfic de lo que elles deien quan eren dins del taxi.
Que bo. I tu estàs deien, a darrere amb elles?
No, davant. I va passar una cosa.
Oh, que guapo, que guapo.
I va passar una cosa que vaig girar la conductora per la taxista per dir-li no sé què, i vaig veure que li queda una llagrimeta.
Oh.
I quan va passar això... La taxista, jo a poc a poc la vaig començar a entrevistar també i és quan va treure les paraules més guapes i les paraules que després van esdevenir titular d'aquella peça radiofònica, va ser meravellosa, va ser una passada, va encantar.
Ja està. A veure, més gomets.
Més gomets. I ja acabem aquesta secció amb el darrer gomet verd per les persones que canten la Sibil·la, perquè enguany, ara sí, ara va i bé, fa 15 anys que el patrimoni de immaterial... Perdoneu. Fa 15 anys que és patrimoni immaterial de la humanitat.
Ah, sí.
Així. I després li donaré un altre gomet verd. Anna Maria Hein, per d'aquest patrimoni haver-ne fet aquesta preciosa versió.
El jorn del judí i
fantàstica, Maria Hein.
Sí. Perdoneu, matitzarem el patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
Cultural.
Però te falta una cosa.
per l'UNESCO.
Ara.
Amore, com vinga, estàs posant-te a prova?
Seriosa. Seriositat. Ordre la sala, per
favor. Tornant, perquè de fet, aquesta celebració, que quan fa 15 anys d'aquest reconeixement, s'aduran diferents activitats a Maó, Ciutadella, Alaior i Sant Lluís. I estan organitzades per part de Desbisbat de Menorca, de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de Desgovern. I s'organitzen aquest dissabte en un acte commemoratiu d'aquesta declaració del patrimoni i se celebrarà a la capella del Santíssim de la Catedral de Menorca a les 11:30 des de matí. I es titula La Sibil·la, el misteri d'un camp perdut. I de fet, la soprano Maria Camps oferirà una xerrada sobre aquesta representació litúrgica mil·lenària com a profecia de El final del món. Mm-hmm. I més endavant seguiran fent activitats per commemorar aquest cant i aquest aniversari de que va ser reconegut d'aquesta manera. Per tant, com a ver també per la gent que fa feina per reivindicar la cultura així com ho fan.
I és patrimoni immaterial cultural.
Exacte. Mm-hmm. Aclamat per l'UNESCO.
És important que ho valorem. És important que ho valoren, tot això.
Tu l'escoltes molt en aquesta versió de No Maria Hain.
Aquesta versió de No Maria Hain la va publicar ahir, si no vaig errat.
Crec que ja la tenia.
No,
el que passa que l'ha promocionada.
Ah, entès. Bé, jo la vaig descobrir, em va encantar. I va passar una cosa, clar, la vaig posar en el cotxe de camisa feina i, clar, jo anava a passar la meva barriada amb aquesta cançó un poc...
A tope.
Forta, forta. I, clar, la gent... Ja, quan va mirar, no vaig, el primer, quan va mirar, no vaig dir res. Però el segon ja me mirava encara rara, que deia, aquesta lot, escolta la Sibil·la, en aquesta hora... De camisa feina, i vaig dir, és un poc estrany.
Clar,
però m'ha agradat molt.
De què pensar, quin pringat.
No, per què?
Sí,
de què pensar, quin jove que estima les tradicions
quin
nostres.
Quin van gust, que bé.
Tres ràdios, cultura.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Sí, són aquestes sintonies que ha entrat per la porta en Joan Rafael Coves amb els seus...
Aquells il·lustres idèntics a nosaltres.
Joan Rafael, com anem?
Molt bé, i
bon vespre.
I bé, molt bé.
Bon vespre.
Bon vespre.
Ja col·lejaves per la panera de Nadal xiu-xiu, eh?
Sí.
A veure, mem, què trobes d'aquesta panera?
Mm. Bé, comença a estar buida.
Comença a estar buida, sí.
D'acord. M'ha anat seguint el que traia l'altra gent, però sí. Bueno, sí.
I de Joan Rafael, estàs preparat per participar a la panera de Nadal xiu-xiu?
Sí!
Dali, sabes!
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh, dashing through the snow.
Molt bé, Joan Rafael, mos queda un pot d'olives, una peça de formatge de mou, un galletons de garrava, un pot de confitura de preva vermell, un pot de melicotó amb almíbar i mel ecològica.
Un burgot.
Sí, què vols?
Si no, la mateixa melicotó. Jo faig unes emissions, i ho diré, Si me toco l'obergot, duré una cotxa d'obergot el proper programa.
I ho arreglarem.
Feta de mo mare, no la faré jo, però bé.
No, ho arreglarem. Tenim sa mà innocent.
Sí,
per tant, a veure, mem, tu mateix.
Jo mateix.
Espera, els obergots i dos són els 7. No, perdona, però mira quin número són.
És el número 4.
No, gràcies, Kate.
Tot posen 7, aquí?
I de el número 4 i mordurà una coca d'obercoc.
Chan-chan, en Joan Rafel, obris paper.
Chan-chan. Vida m'ha estat usat.
L'heu invocat.
Ets en mel.
Bé, també, molt bé.
Bon pot de mel.
Què vols pot d'un mel?
No em borduré res, me la menjaré jo.
Merescut.
En aquest pot de mel, moltes gràcies, xiu-xiu.
Mel ecològica.
Per aquesta Ginaldo... de Nadal.
Producte local.
Producte local, sí senyor.
Com ha de ser. Aquest Nadal, producte local. Ets l'eslògan de la conselleria.
I nostre.
I nostre.
Som tots.
Molt bé, estàs content, Joan Rafel?
Molt.
Fantàstic, que bé. Idò, ara ja podem començar feliços i contents. La teva secció, que avui mos trasllada a un ambient... nostàlgic. I had my teammates as watchers, so they're in the loop. ¿Por qué miras así y no confías a mí tus hondos pensamientos? Si no sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así? Haciéndome sufrir y castigas mi alma. Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Amor, tu, aquesta cançó?
Bé, jo crec que amb aquesta música no deixem massa sorpreses a l'aire pels nostres oients. Anant cap a l'Argentina, concretament a la ciutat del Bons Aires.
Avui xerram de Messi.
No coneixem més argentí, vaja.
En Carlos sí. Gardel.
Nevita. No llores por mi Argentina.
Avui està molt cantarino, no?
Rivera d'Alt.
Jo estic vengut a rompre un pop, perquè...
Que bé.
Vos he estat sentint ja... Bé, a vosaltres i a tot i vetres... Fa 3 setmanes, però jo quarta anglès, això ja.
Sí,
t'ha arribat Nadal.
Arriba Nadal, t'ha arribat més
prens. Hem de fer contingut.
Sí. Uf, no sé si era això que fa l'hora baixa, aquest programa.
5 dies.
No, que fa l'hora baixa aquí mateix.
Tento'l.
Tento'l, això mateix.
Mai no me'n recordava.
Ja xerraven de la Sibil·la i jo anava entre el son curt.
És que nosaltres trobem contingut fins i tot en el fet de criticar que Nadal arriba abans d'hora.
Això sí. Perquè si no, no s'ajuda i com tot.
És vera.
Em bafa.
Mira, l'altre dia li van oferir una torró a una persona que conec i va dir, no, jo fins dia 24 no em menys.
Molt bé.
Una però persona, em va impressionar la seva força de voluntat.
En principis, no de voluntat. Sí, és una persona en principi. Totalment. Terró per Nadal. Ja menjarem terró tot l'any.
Increïble.
Bé, com dèiem, no xerrem d'aquest personatge que tu has dit.
També, sí.
Exacte, de fet, un nostre...
Com hem de xerrar amb Messi si tu ets del Madrid?
Clar, ens xerraríem de l'Ibagaza, que era un altre gentí menudet del Mallorca.
El Maradona. Aquest també era...
Aquest sí que té un bon personatge. Per ser bon.
Escolta...
Aquí m'ho estan junts un programa, però igual, eh? No, sí. No ho sé.
No, perquè és història.
No, és història. Nosaltres aquí, realment...
Fets.
No m'ho has inventat res, sempre tot l'ajuda. No. Ja, veuràs avui. Bé, com deus, neix a Bons Aires. No a Rosario, que ja va néixer Messi. I vius aquí, eh? Que coneixem tots argentins, que és el culte actualment on s'entorna el 40% de la població de Mallorca. No tenc dades, però si vas pujar res... Més o manco, jo l'ho veig. Podríem venir aquí ara i cremar la ràdio, sense sentit que dèiem com fória amb temps més si havia nascut a Bons Aires en lloc d'Argentina. És com si un de Barcelona, per ser espanyol, li diuen que ha nascut a la capital de Madrid. Mm-hmm. o com quan un mallorquí mos diuen això de Palma de Mallorca al lloc de Mallorca, en general. Però, tranquil·la, si jo ara aquí donaré un consell. Bé, a tu i a vosaltres, a tota la nostra audiència, per si algun dia vos discutiu amb un argentí. Cosa difícil, perquè per discutir han de xerrar tots dos. I costa entrar en una conversa amb un argentí. Ja sabeu, ells xerren. De fet, si la conversa és entre argentins, poden estar xerrant hores i tots a la ballada sense xerrar de lo mateix. Un xerra de poesia, una altra pintura, l'altre d'unets, l'altre de futbol, l'altre d'assados. Oh, assados.
Boníssims.
Això els agrada, la dos assados. Sí, són bons, són bons, però... Bueno.
Has confluït mai una torrada amb un argentí?
Sí. Jo tota la gent que me fitxes perquè hi tenc amics en el final, no? Bé, no mos hem de desviar amb el tema, eh? Però, si un dia, per l'oig, si vos discutiu amb un argentí, jo ja sé, se t'has xapat, els assados estan sobrevalorats, per exemple, o que trobes, jo ja sé, que el millor jugador de la història és en Johan Cruyff, això els hi pesa, a ells, si se posen violent, què has de fer?
Què han de fer?
Si, per exemple, si vols que te volen pellar. Primer de tot, pensa que ells ja duen una mà ocupada, perquè sempre duen...
El mate.
Aquell tassonet de mate, i duen un termo, aquí, com les dones ve quan van a comprar dues carteres, així davant el braç. Clar, aquest braç, ja ho hem inventat, ja tenen un braç menys. Si el coneixes, te pot sortir barato.
Per què?
Més barato que l'altre opció que tens. Perquè tu li telefones, li sona el telèfon, l'ha de llefar, ja està immobilitzat de les dues mans i te pots aixapar.
Mira,
perquè jo sempre, com a bon mallorquí, refuso la confrontació i sempre si me'n puc anar, millor ja si m'he de llevar pellant, no?
Bé, ja està, bon anam.
I si no el coneixes?
Això ja és més xar, perquè li hauríem de tirar el nostre propi mòbil, perquè ell feia allò de... Ai, ja t'aixau! I tu te'n vas. Sempre hi ha les noves tecnologies enmig.
Exactament. Però va, segueix, perquè no mos poden tirar tota la comunitat argentina damunt, ara que ve de dalt, eh?
No, serveré, una salutació des d'aquí. I bones festes a tots els nostres amics i amigues, oients, argentins, argentines, Divetres Ràdio. Bé, tornem a la nostra història. Som a Argentina, concretament a Buenos Aires. Som a l'any 1888, als albors del segle XX, neix el nostre protagonista d'avui. Podem dir que neix a la llar d'una família potentada pels negocis mercantils i el creixement econòmic de l'Argentina d'aquella època. El nom... que els seus pares trien per ells, ja ens demostra que serà un personatge que no deixarà ningú indiferent. Li posen Adán. No és el primer idèntic a nosaltres, que fem plegats. Ja sabeu que això, que un neixi ja tenia la vida solucionada, fa que la infantesa perdi interès. Sí. Això ja ho sabem.
Tu t'agraden els personatges que tenen una infància tràgica.
Ja m'ho motiva, això. Personatges que viuen dins la misèria, que a més... perden cotxe familiar, si per mi, o prest...
Ai,
coses d'aquestes. No som d'infanteses plàcides. Pas de les infanteses plàcides.
Passes.
Per això, pellarem un bot en el temps, passant de la seva infantesa, Nadal nostre s'ha convertit en un jovençà entrellat als plaers que li brindaven els meravellosos anys 20. S'havia convertit en el tipus d'home que ens ve al cap quan pensàvem en els Happy Few de l'època, com veus allà prosperant el meu domini de l'anglès. Que fa por, això de com el domini jo. Sobretot quan xerran de conceptes moderns.
Sí.
Això Happy Few, ho heu sentit mai.
No.
Contents ja
no
un modern. Pocs. Eh? Contents un pocs, no?
Ah.
Això és la campana de Gauss.
No sabia
què
era.
Clar, sí, que era de...
És a dir, que tens satisfet a poca gent.
Exacte. Però hi estan ells.
Bé, no t'ho despistis, que havíem agafat el fil, per favor. És a dir, tenim en Adán, que té 20 anys.
Sí.
D'acord, i què li passa?
Hem de pensar que ell tancava els ulls i s'imaginava a ell mateix a París, dels Folies Berger, la Genau i la Moulin Rouge.
Els anglès no, però els francès pitjor.
Meritònia, corregir-ho.
No, per generació, tu xerres francès i...
Per generació? Jo no he estudiat francès. No som d'aquesta generació que va estudiar francès.
Ah, d'acord.
Ara m'ho fa, quan jo amb mon pare, no, de la generació que estic estudiant a un francès a escola. No vaig estudiar francès, gràcies. Per veure'm un home tan madur com som. Bé, em va fer perdre. Bé, aquí al París, hem de pensar que des del París... que en Anglada Gemarà s'havia dibuixat a la seva obra El Casino de París, que, per cert, se va vendre en subhasta a Madrid no fa molt, per atenció, 2.600.000 euros. I això ja tenia un preu de sortida només per dir alguna cosa així. Wow. He dit només, però no només, de 250.000 euros.
Mare meva.
És un rècord, o sigui, és el rècord de venda d'un quadre a Espanya.
Uau, increïble, és veritat.
Però
i què li passa a aquest senyor? Perquè crec que se'n va a fer un poquet de volta al món.
Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón,
y aquí el campeón.
Yo soy Romy, dulce y fiel.
Ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo, no resuelta.
Na, 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 na. Era un Willy Fox.
No, no vos assusteu, jo no
que no és Willy personatge. Fox.
No és no Willy Fox, seguim nedant. Era per ambientar una nova etapa de la seva vida. Acabat de ser llicenciat en leyes, aguarda expectant el llarg viatge que en breu emprendrà. Com era costum en els fins de famílies benestants i benamericanes, un viatge que el durà a fer la volta al món. Itàlia, Grècia, Turquia, Egipte, l'Índia, Tailàndia, Xina, Japó, Rússia, Alemanya i França, com qualsevol jove mallorquí d'aquests. Sí. Jo flip.
Com en Rebessó i l'altre.
No, no, jo, en... tot sou jo he estat monitor d'esplai, sou jo tot la meva vida volta a l'esplai. I clar, jo sé gent que tenia quan eren nins, així està gran i això. Uh-huh. Ja van d'estudiar, tu, i se peguen un viatge, que jo dic. Com ho fan?
Però perquè no se poden permetre lo millor comprar un pis, que és el que se feia un altre temps, i aprofiten per anar a viatge.
No se poden comprar un pis perquè fan a gent viatge.
No,
vas estudiar francès, tu. Bé, això jo ja el trobava antic, quan mon pare me deia, no, nosaltres estudiam francès.
T'ha ferit, això.
No, anem a Disneyland amb mon pare, i mon pare deixarà l'any tot amb francès, i en sabia tant com en sé jo d'anglès, en sé jo. Però bé, hem de dir que és un viatge per intentar saciar un jove de 22 anys, ferit de glamour i delicatessens. Farà que s'estableixi a París, on ben aviat, i com no, podia ser d'una altra manera, passarà a formar part dels cercles d'artistes intel·lectuals de la ciutat. El 1914 es talla la Primera Guerra Mundial, en la primera, si no ja sabríeu que posàvem aquell altre senyor que fa por, i si és la nostra, aquell que fa rialles. Gràcies a la seva carrera com a escriptor, el fan corresponsal de guerra per Argentina. En aquesta època coincidirà a la ciutat parisina amb un altre artista i amic, de la seva infantesa, en Tito Citadini. Coneixeu en Tito Citadini?
No, gent ni mica.
És un altre pintor de l'escola mallorquina, con Anglada de Marassa. Llavors vaig situant culturalment. Però mentre Nadal Nostro i en Citadini vivien la guerra a París, un altre gran artista, admirat i amic seu, visita Pollença per primera vegada. N'Anglada de Marassa, aconsellat per ni men ni manco, que en Antoni Lludí, aquest el coneixeu, no?
Aquest sí, Lludí, aquí arribam.
Teniu situat. Coneix la llum de Mallorca, una llum que l'acompanyaria ja per sempre a les seves obres el pintor català.
En la bahía de Palma lo primero que se ve la catedral.
Serà de la mà d'en Anglada i d'en Tito com el nostre protagonista d'avui arribarà a Mallorca. Bé, som a l'any 1920 i nedant, amb 32 anyets, acabat de divorciar-se del seu primer matrimoni, es passejava pels camins i carrer de Pollença amb artistes que, com ell, s'estaven enamorant d'aquell poblet de la serra. Tenim un turista, podríem dir idèntic a nosaltres, amb aquest col·lo que fèiem l'estiu, però que després es convertiria en un il·lustre idèntic a nosaltres per ser emprenedor hoteler. Havia arribat a Pollença nedant. Nedant, Diel.
bañar. Tierra tan linda, yo me descalzo, luego la piso.
Però hem de dir que no serà fins a 5 anys més tard, l'any 1925, en què Nadan Diel coneixerà Formentor i quedarà corprès per la seva mansa però salvatge bellesa. I en una embranzida de valentia decidirà 3 anys més tard comprar les dues finques en què s'havia dividit la propietat de la família d'un altre poeta, en Costa, que ja fer-ho. I les compra per 520.000 pessetes. Així, l'argentí es va fer amb Formentor de Llevant, la que coneix la mare quan té la murta, i Formentor de Ponent, el que vendria a ser la part de la finca que mira l'abadia. Precisament, en aquest indret, comença a construir-se una casa on poden gaudir de l'indret ell i acollir els seus convidats, artistes intel·lectuals que venien a visitar Mallorca. Ja saben com va això quan tenim amics de fora de Mallorca, no? Un pot diferent als amigos i familiares dels estrangers que tenen casa a Mallorca, també ho hem de dir. Precisament, un d'aquests amics que venien a visitar de tant en tant a Nadan a Formentor va ser el que li va, el va convèncer en convertir la seva residència de Formentor en un hotel. I que així podria ajudar-se a sufragar els costos de construcció i manteniment del gran casal.
Era un pijo, aquest, eh?
Era un pijo, però un milionari.
Sí, ja.
Això, així, fou com ell mateix... va començar a construir l'hotel que ho canviaria tot a Mallorca. I és que, com tot el que passa a Formentor, encara avui dia sempre està envoltat d'excepcionalitat. La seva construcció també ho va ser. Primer, per l'idealisme mateix d'en Diel, de Nadan, de construir l'hotel de luxe en fora de tot. Els hotels que hi havia fins ara aquí eren en el centre de Palma o zones ja com a molt poblades. En un lloc on ni tan sols hem de pensar que hi hagués ni carretera per arribar-hi. Per exemple, durant la construcció, arribaven en 3 viatges de vaixells diferents, 3 gondolers, per realitzar 3 tons de 8 hores cada dia.
Uau.
Una cosa, la de les 8 hores, que ara està normalitzat, però que en aquell temps no s'estilava gaire. A més, els materials usats eren de primeríssima qualitat i va fer arribar l'aigua corrent, l'electricitat i el telèfon. En tot això... El 23 d'agost del 1929, l'Ajuntament otorgà la llicència d'obertura a l'hotel que obri les seves portes l'endemà, pràcticament just un any després de l'inici de les obres.
Realment és una passada, perquè clar, en aquell temps no era com ara, no hi havia les tècniques ni els coneixements que tenim, i a més me sorprèn que li donessin la llicència i obrís el l'endemà.
Exacte.
Després de tanta... Mare meva, se va atrevir molt.
I perdona-li més valor, no se coneix fins a dia d'avui qui va ser l'arquitecte. Per tant, se sospita que plànols de Formentor fossin fets per el propi Diel, i els dibuixàs ell. Tot i que sí, que se sap, que posteriorment, l'any 1932, s'hi va fer com una ampliació ideada pel famós arquitecte Le Corbusier. No sé si ho he dit bé.
Corbusier.
Le Corbusier. O sigui, que ja tenia un cert renom. En Diel, tard o d'hora, anava aconseguint tot allò que havia somiat pel seu hotel. Com ja han dit, fins i tot l'ansiada carretera, que no estaria acabada fins un any després de la inauguració de l'establiment. Bé, tot el que havia somiat, no. Com han dit, va fer dur l'aigua corrent fins a l'hotel. I no va ser perquè els seus homes no cercassin aigua per tota la zona, però mai en trobaren. Aquest fet va fer que es frustrés el seu projecte de camp de golf que havia ideat per l'hotel. En tot, l'hotel va causar un gran impacte tant a nivell econòmic com cultural per al poble. Per una part, els actes literaris i artístics que s'hi celebraren al llarg dels anys, per altra, la demanda de treballadors, bé de manera directa per servir a l'hotel, o bé d'oficis relacionats a la construcció i al manteniment, que causaren no només una revolució econòmica al municipi, sinó també de costums. Diel, podríem dir que va obrir Pollença a un nou món.
Pollença, no va fer res altres part de l'illa, vol dir.
Home... Les exquisiteses del nostre protagonista no acabaven només en la decoració i l'entorn, també amb el servei. En poc temps i per molt d'anys, Formentor va esdevenir model i escola d'hostaleria que voldria imitar la resta de l'illa. Però en Diel va ser pioner amb altres coses relacionades amb el turisme, per exemple, amb el màrqueting.
Home, en aquell moment no hi havia ni xarxes socials ni tele. Que va fer? Una tanca publicitària davant del Big Ben o la Torre Eiffel?
I hi ha molta gent que creu que sí. De fet, és una espècie de llegenda urbana, eh? Però han de dir des d'aquí, des de divendres, que mai hi va haver una propaganda de Formentor a la Torre Eiffel. Eh? Tot i que...
Ho has contrastat?
No, no. La gent està convençuda que sí.
Ah, sí?
Perquè, de fet, l'intenció de nedar no era. Que hi és una tanca de l'hotel Formentor a la Torre Eiffel. Però no va poder competir pensant que és... Ja quan se construï la Torre Eiffel, eh? Pot després. I hem de pensar que hi havia un competidor molt fort en aquell moment. Jo, des d'aquí, convido que la gent entre les xarxes socials i entri, i posi publicitats a la Torre Eiffel, i era la de la casa Citroën, que també va ser un dels inversors per fer-la, que va financiar la Torre Eiffel. I era, perquè vos imagineu, el lluminari tipus llumets de Nadal d'un temps, que hi havia potser més, allà, Citroën, escrit, que ja som des de la punta de la Torre Eiffel fins a un segon pis, en aquest cas, i ell voldria, ell ja ha volgut, que aquí ja ha esperat, Formentor.
T'imagines?
No faria falta.
No, també és veritat.
Ara no. Però ara que el tens...
Pot ser.
Sí.
És a dir, que era un visionari. És a dir, Formentor li va sortir rodó. Escant de golf no, això de la Torre Eiffel tampoc.
Si amb això tu trobes si el va ser un visionari, espera, en temes de màrqueting. Eh? Ell no havia aconseguit poder posar aquesta publicitat, però sí que va aconseguir posar una publicitat a cada estació de ferrocarril de París i, a més, instal·lar un cartell en ple passeig de la Madeleine, en ple centre de la ciutat, on cada dia s'hi apuntava la temperatura de l'aigua i l'ambient de la platja de Formentor. Com per dir, vosaltres si vos esteu gelant, i allà estan amb una temperatura ideal, no? Va fer habitual l'imatge i el nom de Formentor a les oficines turístiques d'Europa. Lemes com Formentor, Hotel, Warm in Winter, Cool in Summer, o Mallorca, Isle of Light, Formentor d'European Honolulu.
European Honolulu, escolta.
European Honolulu.
Està bé, això, eh?
Mira, dir, bon màrqueting.
És Honolulu d'Europa.
Sí. Com dir, tenir les illes paradisiàques i Formentor...
Seran de l'any 30.
Sí, més o manco. Eren algun dels eslògans que s'hi podia llegir. Sempre hem de dir que hem estat un crats amb això de la promoció turística. S'ha de reconèixer.
Som un crats.
No. Any millors i any pitjors, però bé. Dels turistes que hi passaren durant aquells 7 anys, que va durar el somni de nedant a l'hotel, alguns ja en parlàrem aquest estiu, i si Déu vol, l'estiu que hi ve, en coneixem algun més.
Però un moment, com que dels 7 anys? I què passa, que ja es mor o...?
No, encara no, però com han dit, nedant no va voler estimar els luxes. Ni serveis, ni excel·lència per al seu hotel. I la despesa, que va anar convolant durant aquells 7 anys, va ser inassumible fins i tot per ell. De fet, el desastre va esclatar amb un cas d'estafa que va tenir repercussió a nivell nacional i que donaria després nom a les activitats de contraband de la zona. No sé si pot sonar un nom. En Adán Diel feia estona que no li quadraven les comptes. Ho va l'estrenyien fort. Possiblement per això, per obtenir diners fàcils, va ser que va donar la llicència a aquells dos estrangers que responien el nom de Strauss i Perlovitz, per poder instal·lar una ruleta elèctrica de la seva marca. La marca era Extra Perl. Quan es va descobrir que la ruleta era manipulable, perquè sempre ha guanyat la banca, fou clausurada per la policia d'en Franco, i el nom Extra Perlo, clar, quedà lligat sempre al negoci dels fraudulents.
Que interessant, no ho sabia.
Jo tampoc.
És a dir, això ha donat lloc a expressions com jo anava d'estraperlo, jo feia s'estraperlo, es contraband, tot això. No sabia que venia d'aquí, això és superinteressant.
Jo tampoc.
És que
Joan Rafael te necessita.